Fórmula Estel, la fórmula musical.
Són les 6, bona tarda, us parla novament a aquesta hora Ignasi Miranda. La policia manté acorralats els dos suposats autors de l'atemptat d'ahir contra el setmanari satíric francès Charlie Hebdo. S'haurien vist obligats, segons diverses informacions, abandonar el cotxe ara fa poques hores, un vehicle amb què fugien al nord de França per atrinxerar-se, com estan en aquests moments, en un edifici a la localitat de Crépy-en-Valois, a la regió d'Oise, al nord de França, d'Oise, millor dit. Els dos sospitosos de l'atac de París es troben acorralats molt a prop del lloc on han estat localitzats unes hores abans en una gasolinera al nord-est de París. De moment, aquestes són les últimes novetats que coneixem sobre aquesta notícia. Recordem que aquest matí ha mort una policia francesa i després de posar-se en mans de la sotsdirecció antiterrorista i de la Direcció General de la Seguretat Interior, han fet saber que era també un acte terrorista, com el recent tiroteig als treballadors de la revista Charlie Hebdo. Segons els primers indicis, l'autor dels trets era un home vestit amb armilla antibales i una arma automàtica amb la qual ha obert foc sobre els agents de la policia municipal que estaven atenent un accident de circulació, on la mateixa agent ha mort. Canviem de qüestió. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el cap del govern andorrà, Antoni Martí, no han tractat avui ni el cas Pujol ni el procés sobiranista català. Així ho han dit en la roda de premsa posterior a la seva reunió bilateral, en què el cap de govern andorrà ha dit que sempre els interessos d'Espanya i Andorra seran convergents. Rajoy també ha recalcat la bona relació que, segons ell, tenen els dos estats i ha reiterat el suport del seu govern a la signatura d'acords d'associació entre el país pirinenc i la Unió Europea. I avui Ràdio Estel us oferirà en directe d'aquí una hora i mitja a 8:15 l'acte de la inauguració de l'exposició Un ara mateix per sempre i la presentació del llibre de l'editorial mediterrània Joan Carrera, un bisbe del poble. Aquest treball és obra del polític i exconseller Joaquim Ferrer i també de l'historiador Francesc Teruel. L'acte es farà a l'auditori del Palau de la Generalitat i comptarà amb la presència de la presidenta del Parlament Núria de Gispert, l'alcalde de Barcelona Xavier Trias i l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, entre altres personalitats. La missió d'aquest programa especial des de 8:15 farà que els programes posteriors surtin mitja hora més tard, el Plusvalu a 9:15 i el Bàsquet al dia a 10:15.
Fórmula Estel, Ignasi Miranda.
Si t'interessa l'actualitat econòmica i social i en vols saber més, Plusvalu és el teu programa aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, cada dijous de 8 a 9 del vespre. I el proper dijous entrevistarem el senyor Antonio Duran Sindreu, soci director d'Assessors Legals i Tributaris, i parlarem amb ell sobre l'estat del benestar i la fiscalitat. Serà el proper dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Bona música, bona oïda, bona ràdio. Fórmula Estel, a Ràdio Estel.
Passen 3 minuts i mig de les 6. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de sol, a Blanca Aranyó i la Cesca Gasull a la producció. I qui us parla, l'Ignasi Miranda. D'aquí a uns minuts començarà l'espai que torna a acompanyar-vos a partir d'aquesta setmana, els dijous, a aquesta hora, Bademecum, un programa de salut amb l'Eva Caballero. Abans escoltarem i us invitem a compartir amb nosaltres dos temes de la nostra selecció musical, Amor Dulce Muerte, amb Vicente Amigo, i Beautiful That Way, amb Noah.
smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel. A Ràdio Estel, Vademécum. Programa dirigit i presentat per Eva Caballero.
Any nou, vida nova. Cada mes de gener reapareixen les bones intencions. Els propòsits d'any nou més clàssics són deixar de fumar, començar un règim dietètic i practicar algun esport. Però els psicòlegs adverteixen que per fer-los realitat no n'hi ha prou amb desitjar-los molt, sinó que cal planificar unes pautes realistes per dur a terme aquests objectius sense caure en la frustració. Un estudi realitzat per l'Escola de Salut Pública de Harvard fa només una setmana confirma que tan sols seguint 6 hàbits saludables per començar l'any podem evitar el 75% d'infarts. Una dada molt interessant. Prenguin nota. No fumar, mantenir-nos en un pes adequat, practicar exercici almenys 2 hores a la setmana, prendre només una beguda alcohòlica al dia, veure la televisió un màxim de 7 hores a la setmana i dur una dieta equilibrada. Aquests són els 6 consells claus per començar l'any amb salut. Res de nou i res que no hagin advertit els nostres metges, oi? Però la ciència un cop més ho confirma. Bona tarda. Són les 6 i 13 minuts i estem en directe a Ràdio Estel per parlar-los de salut, psicologia, benestar, al programa Vademécum. I anem ara a fer un repàs al sumari. Començarem el programa amb la secció habitual InfoSalut, on comentarem les notícies més rellevants de la setmana. Parlarem, entre d'altres temes, de la mesura que ha pres Catalunya per reduir l'exposició dels nens i les nenes catalanes a les radiografies i tacs innecessaris, unes proves que es fan en excés i que exposen els petits a nivells de radiació que poden afectar la seva salut a la llarga. Després dels torrons i els excessos de les festes nadalenques, toca centrar-nos en recuperar la salut, sobretot aquelles persones que pateixen colesterol. La Fundació Espanyola del Cor ha advertit que els nivells de colesterol poden augmentar fins a un 10% pels excessos de les festes de Nadal. Només a Catalunya, el 30% de població adulta té el colesterol elevat. Som conscients dels riscos que això comporta? Després de les celebracions, convé recuperar els bons hàbits. Parlarem de colesterol amb el doctor Anton Pujol, metge de família de Reus. I per últim ens proposarem aprendre com fer realitat un dels propòsits més populars a l'inici de cada any, fer esport. Començar a cuidar-nos amb la pràctica d'exercici físic. Però com podem vèncer la mandra? Com començar sense tirar la tovallola als pocs dies? Quin esport és el més convenient segons l'edat que tenim i el tipus de vida que portem? Ens ho explicarà la coach i runner Yolanda López al final del programa. Benvinguts al Vademécum.
InfoSalut. Al Vademécum ens posem al dia.
I comencem posant-nos al dia de les notícies de salut més destacades de la setmana. I ho fem amb el periodista Ignasi Miranda. Bona tarda, Ignasi.
Hola, bona tarda, Iva.
Menys radiografies i tacs pels nens catalans. Dos estudis americans recents han posat en evidència els efectes nocius de la radiació sobre els infants. Exposar un nen a la radiació de dos o tres tacs triplica el risc de que desenvolupi un càncer cerebral, així com també augmenta el risc de patir leucèmia. A més, l'estudi també confirma que el 30% de les proves radiològiques són completament innecessàries. Aquestes dades han causat certa alarma social. A Espanya la situació no és massa diferent, per això la Societat Espanyola de Radiologia Mèdica ha presentat al Ministeri de Sanitat unes recomanacions per metges i radiòlegs per tal de reduir aquestes intervencions. A Catalunya ja hem pres mesures. El Departament de Salut de la Generalitat ja està elaborant un protocol per disminuir les radiacions en els més petits, principalment radiografies i tacs.
I parlem ara d'investigació. Un nou i potent antibiòtic obre les portes en la lluita contra les infeccions més resistents. Les resistències bacterianes als medicaments s'estaven convertint en un problema mundial de salut creixent. Per això la troballa és important. El nou antibiòtic es troba en les seves primeres fases, es diu teixobactin, i encara no s'ha provat en humans, però els assajos mostren que no genera resistències. Fa només uns mesos l'Organització Mundial de la Salut va fer una crida mundial per la coordinació d'investigadors, laboratoris i estats per trobar nous tractaments per a les infeccions resistents. L'antibiòtic promet salvar moltes vides.
I l'hepatitis C està protagonitzant l'agenda política de principi d'any. Els malalts anuncien una cadena humana pel proper dissabte 10 de gener i una querella contra l'exministre Ana Mato. La plataforma d'afectadors per la hepatitis C vol fer una cadena humana a Madrid per demanar tractament per tothom. Exigeixen que els nous fàrmacs arribin per fi als més de 30.000 malalts, tal com reclamen els hepatòlegs. A Espanya hi ha 50.000 persones diagnosticades, però es calcula que més de 480.000 estan infectades pel virus. Mentre el govern va autoritzant medicaments i administrant a un ritme que consideren insultant, van morint persones cada dia. La plataforma, a més, ha anunciat que el proper dia 21 organitzarà una caravana al Parlament Europeu per reivindicar el seu dret a la vida i per denunciar que el govern de Rajoy els està deixant morir pels interessos privats de les farmacèutiques, diuen. I ho faran de la mà del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ja s'ha compromès públicament a presentar a Brussel·les els problemes d'aquests pacients per accedir als tractaments d'última generació.
La ingesta de 5 fàrmacs o més al dia pot generar efectes adversos a la gent gran. Aquest fenomen de prendre diverses medicines, anomenat polifarmàcia, és habitual en el pacient gran per presentar més d'una malaltia crònica per aquest fet, però pot generar complicacions en la seva salut si no es controla de prop per un especialista. I és que els fàrmacs són responsables de la meitat dels problemes de salut dels qui tenen més de 60 anys. Els especialistes subratllen que l'automedicació i la manca de revisió i control mèdic són riscos que disparen les hospitalitzacions de la gent gran.
Ni el tabac ni la mala alimentació. Simplement la mala sort sembla ser el factor principal en 2 de cada 3 càncers, segons un estudi científic publicat a la revista Science. La investigació assenyala que les principals responsables d'un gran número de càncers són les mutacions d'ADN que es produeixen a l'atzar i que s'acumulen en diferents parts del cos durant la divisió de les cèl·lules. La influència dels factors hereditaris i ambientals existeix, però els científics calculen que el 65% de la incidència de càncer es deu a aquestes mutacions casuals. Quan algú pateix un càncer, vol saber immediatament el per què. Vol una raó. Els metges expliquen, doncs, que la raó real, en molts casos, és la mala sort. L'estudi, publicat a diversos mitjans, ha decepcionat molta gent i està rebent fortes crítiques.
I més investigació. S'ha creat un nou producte contra la lipoatròfia facial que pateixen els afectats per la sida. Un laboratori de Mallorca treballa un mètode contra la pèrdua de greix facial dels malalts. Es tracta d'un instrument quirúrgic per fer front a l'enfonsament de galtes i a la pèrdua de teixit greixós de la cara, un dels efectes del consum d'antirretrovirals. La lipoatròfia facial és un defecte físic que suposa un gran estigma i que afecta psicològicament els malalts. Alguns d'ells, fins i tot, es plantegen abandonar el tractament antirretroviral per no patir les conseqüències d'aquesta medicació. La innovadora teràpia combina cèl·lules extretes del propi pacient amb gelatina i àcid hialurònic. I sembla que els resultats són prometedors.
La meditació millora la salut cardiovascular, així de clar. A més, també pot reduir en un 48% el risc de mortalitat, d'infart i d'ictus en pacients amb malaltia coronària. Així ho ha confirmat i ho ha fet públic aquesta setmana la Fundació Espanyola del Cor. Diferents estudis demostren la reducció de la pressió arterial i de l'estrès en les persones que practiquen aquesta activitat. Segons els experts, n'hi ha prou en meditar 20 minuts. 2 cops al dia, ben asseguts i amb els ulls tancats, repetint un mantra, que ve a ser un conjunt de paraules amb sentit espiritual. Aquí l'Infosalut d'avui. Moltes gràcies, Ignasi Miranda, per acompanyar-nos a l'informatiu del Vademecum. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent. Bona tarda.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a santjoandedeu.edu.es.
A Ràdio Estel, Vademecum.
El colesterol és un petit dimoni que tots temem, però pocs coneixem com funciona i què és exactament. Els experts insisteixen en que és necessari conèixer les nostres tasses de colesterol, una cosa fàcil d'esbrinar amb uns controls rutinaris que permeten prendre consciència i mesurar la nostra salut. Per tal d'estar sans i prevenir l'aparició de malalties del cor, hem de mantenir els nivells de colesterol per sota de 200. Però sembla que la gent encara no se'n fa càrrec. Els donaré algunes dades sorprenents. Un estudi recent confirma que el 18% dels catalans no saben que patir colesterol elevat és un factor de risc per patir malalties cardiovasculars. La hipercolesterolèmia suposa un cost sanitari anual de 600 milions d'euros a la societat espanyola. Per entendre el que implica i com ens afecta el colesterol, comptem amb el doctor Anton Pujol, metge de família a Reus. Bona tarda, doctor.
Bona tarda.
Doctor, es parla molt de colesterol a tot arreu i, ens sentim molt a parlar. Però creu sí. que sabem el que és realment el colesterol?
Bé, molta gent penso que no ho sap. Tampoc saben que el colesterol, encara que sigui dolent, és necessari per a la nostra vida. Uh-huh. De fet, tenim que tindre un nivell mínim de colesterol per poder viure, perquè està involucrat en moltes parts del nostre organisme. Per exemple, amb la producció de la vitamina D. Uh-huh. O sigui que és molt important amb el metabolisme del calci.
I hi ha dos tipus de colesterol, el bo sí. i el dolent. Ens pot explicar una mica en què consisteix?
Sí, sapient que el colesterol el necessitem, el que no podem permetre és que aquest colesterol estigui per damunt d'un límit, que és aquest de 200 mil·lígrams per decilitro que acabes de nombrar. Uh-huh. Però dintre d'aquest colesterol hi ha el bo, que és el colesterol HDL, o sigui l'HDL, que diem uh-huh. tothom, i l'LDL. El que tenim que aconseguir és que l'HDL estigui alt i l'LDL estigui baix. Uh-huh. I això es pot aconseguir avui dia, se té que aconseguir, vamos, amb dieta, exercici i, si falla tot, amb medicaments.
Doctor, quins són els riscos de tenir el colesterol dolent, el LDL elevat? És a dir, a què ens exposem si tenim el colesterol dolent alt?
Bueno, si tenim el colesterol LDL, que és el que diem que és dolent, sembla que hi ha un major perill de risc cardiovascular. Què vol dir això? Que pot ser que tindrem més probabilitat de patir un infart o un ictus o una altra malaltia cardiovascular. El que tot això no està totalment demostrat. O sigui, que sigui una relació tan directa de dir jo tinc l'LDL alta i tindré un infart. No està tan clar.
No hi ha una relació directa?
No està clara. No vol dir que no hi hagi la relació, però és que hi ha entrat altres factors que no podem valorar, sinó els hem de valorar conjuntament, vull dir, que és, per exemple, el tabaquisme. Tabaquisme, junt amb el colesterol, és una bomba. Ja. Si afegim diabetes, més bomba. Si afegim obesitat, pitjor. O sigui, és un conjunt de coses que hem de valorar els metges. Els metges i els pacients, o la gent.
Mm-hmm. Per tant, el colesterol és un dels molts factors de risc.
És un dels molts factors. No pot, però jo no m'agrada aïllar-lo. Encara que estem parlant del colesterol, el colesterol és molt important, importantíssim, però aïllar només l'LDL i continuar fumant, jo no sé si serveix d'algo. M'entén el que vol dir?
Sí. I quines són les causes més habituals de tenir el colesterol dolent alt?
El colesterol alt. Hi ha una malaltia que és congènita, que no cal parlar-ne, que ja t'ha tocat i tens l'LDL alt o colesterol alt, que és la colesterolèmia familiar. Sí. Però això no és el cas més normal. El cas més normal és el nostre estil de vida, un estil de vida sedentari, de menjar molt, de menjar moltes calories, d'ingerir moltes greixos, i això sí que és el que provoca aquest colesterol alt.
Mhm. Sí. Quines ens pot dir quines són les pautes de prevenció? Perquè també l'edat suposo que és un factor important.
L'edat o... és un factor important que no hi podem fer res. El sexe també és un altre factor.
Què afecta més, a dones o a homes?
Afecta els dos igual, però hi ha unes malalties que afecten més a dones que a homes. Per exemple, se diu que l'infart és d'homes i els ictus són de dones, en general. Era una dita que havia mèdica. Però, clar, són factors que no podem fer-li res. El que sí que podem fer molta cosa són amb els factors modificables que acabo d'anomenar.
Les pautes de prevenció, que li preguntava.
Tabaquisme, obesitat i sedentarisme. Aquestes tres potes són les més importants. Si aconseguim baixar de pes, si aconseguim caminar una mica més i deixem el tabaco, és quan nosaltres podrem començar a recuperar la nostra salut.
Mhm. I, doctor, quins tractaments hi ha avui en dia per fer front a aquest colesterol elevat?
El tractament príncep és les estatines.
Les estatines, que és la medicació habitual.
Habitual, sí. Des que van sortir les estatines, el colesterol ja pràcticament se domina bastant. Però tampoc pensem que amb l'estatina sola n'hi ha prou, perquè l'estatina pot baixar un 10, un 15% el tant percent de colesterol que tenim. Després ens hem que ajudar de tot el que més per continuar baixant-lo. No és prou una estatina. De dir, bueno, jo continuo menjant, a mi em fa gràcia perquè quan hi ha els viatges de la tercera edat, me venen els senyors grans els de la tercera edat a la consulta i diuen, doni'm una estatina perquè me'n vaig de viatge. No, senyor, no, escolti, l'estatina no és perquè vostè se'n vagi de viatge. I això ho estan fent, eh? Us posen doble pastilla perquè avui van a un sopar, per exemple.
I això no és convenient.
No, no és convenient i no serveix per res.
Ja. I, doctor, vostè és partidari dels productes alimentaris que s'anuncien a televisió i que estan als supermercats que prometen reduir el colesterol?
A veure, no hi ha cap producte alimentari considerat medicament. Això que quedi clar. El producte alimentari que s'ha publicita com un medicament no és legal. Uh-huh. Dit això, sí que hi ha productes que ajuden. Hi ha unes margarines especials que ajuden a baixar el colesterol, i després hi ha l'oli d'oliva de tota la vida, el peix blau, com el salmó, la cavalla, que també ajuda a baixar el colesterol.
Les anous també se sol dir.
Les anous, tots els fruits secs en general, sobretot les anous espanyoles, no tant les anous americanes, ho dic, perquè són diferents. Hi ha una sèrie, les avellanes, les ametlles, tot això ajuda a baixar el colesterol, o sigui que sempre tornem a lo mateix, a una vida sana, una alimentació sana i de proximitat.
Bé, doncs moltes gràcies, doctor Anton Pujol, metge de família Reus, per acompanyar-nos aquesta estona al Vademecum i explicar-nos com prevenir i com tractar el colesterol.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i bon any. Sense
bon any i bona tarda, doctor.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjuandedeu.edu.es.
Part del programa la dediquem a complir un dels objectius que de ben segur tenen molts dels nostres oients a la seva llista de propòsits d'any nou: començar a fer exercici físic o a practicar algun esport. Però com comencem? Tenim amb nosaltres a la coach Yolanda López. Ella és psicopedagoga, mestra i una enamorada del running i de l'esport. És autora del llibre Femenino sin límites, una obra que simbolitza en si mateixa una crida a la superació de les dones en la pràctica esportiva. Bona tarda, Yolanda.
Hola, molt bona tarda.
Yolanda, primer de tot, comencem amb una pregunta molt directa. Què podries dir-nos per convèncer-nos de la necessitat de fer una mica d'esport? Per què és important fer exercici?
Doncs mira, jo més que convèncer a ningú, animaria. Perquè jo crec que si tenim ganes o veiem la necessitat aquesta necessitat de sortir de l'interior, si no, molt aviat la deixarem córrer, no? Cal posar fi, jo crec que per posar-nos a fer exercici, posar fi a les excuses, no? Perquè una excusa es transforma en un pretext que nosaltres aprofitem per evitar una obligació, no? Llavors inventem excuses inconscientment. Per què? Doncs de vegades per por o de vegades per mandra. Llavors és la primera cosa que hem de fer, no? Trencar amb aquesta dinàmica i dir, escolta'm, m'he de posar en funcionament perquè això m'anirà molt bé pel meu cos i pel meu cap.
Val, partint d'aquesta base de que estem convençuts que ens aniria fantàstic fer esport, si no fem res i no estem acostumats, com ens hi podem introduir? Què és el primer que hem de fer?
Mira, qualsevol activitat física, conjuntament a un entrenament i a una bona alimentació, veurem que hi ha canvis positius al nostre cos i a la nostra ment. Però ho hem de fer amb molt de cap, no? Hem de fer-ho a poc, hem de triar una activitat que ens agradi i que ens motivi, hem de triar un esport que ens vagi bé per les nostres característiques físiques i personals, no? Començant així, a poc, amb objectius molt realistes i petits, anirem veient que arribem, no?, a aquestes fites i això ens ajudarà també, doncs, a arribar a aconseguir objectius més grans, no? Però, sobretot, no cal tenir pressa, no? S'ha de ser molt conscient de començar poquet a poquet i fer-ho bé.
Suposo que, per exemple, si mai hem practicat res d'esport, seria convenient començar anant a caminar. només, no? Un parell de cops per setmana, o ja ens pot llançar a córrer?
Jo sempre que em recomana, mira, el primer jo animaria la gent a fer una petita visita mèdica, no? Perquè la visita mèdica, el que volem és que ens diguin que estem preparats i que estem bé, no? Per fer una activitat física sense problemes. En segon lloc, el caminava molt bé, però també posar-se en mans d'algú que ens pugui assessorar, no? Segons l'activitat que ens agrada, de la duració, del temps a dedicar durant la setmana, jo crec que ens ajuda a guanyar una miqueta de temps i a fer-ho correctament, no? Perquè hi ha gent que passa potser del sofà a intentar córrer 10 quilòmetres i és quan arriben problemes de salut, problemes de motivació i uns problemes que es poden, doncs, evitar si es fa amb molt de cap, no?
Mm-hmm. Quins esports recomanes, Iolanda, segons cada edat?
Mira, jo recomano qualsevol tipus d'esport. Primer això, no? Que l'activitat que nosaltres triem veiem una certa motivació cap a ella, no? Per què? Perquè si nosaltres estem motivats a fer-ho, establirem unes rutines, ens ajudarà a crear uns hàbits i aquests hàbits ens acostaran a aquest petit objectiu que nosaltres ens posem, no? Llavors, no hi ha una activitat física millor que una altra, però sí que hem de tenir molt en compte això, les característiques personals d'un mateix, la edat i una miqueta com tenim el nostre cos, no? Mm-hmm. És el que et deia, no? Potser la persona que es vol començar a moure, jo recomano, escolta'm, el caminar és una activitat molt, molt bona i molt saludable pel cos i pel cap, no? N'hi ha persones, això que et dic, no?, que salten del sofà a fer una activitat molt més intensa i és perillós, no?
Sí, has dit que ens beneficia el cos i la ment fer esport.
I tant.
I fas normalment, inclús als llibres, al blog, li prestes molta atenció al tema de la ment, del cap, d'acabar molt bé pel cap. Per què creus que va bé pel cap?
Mira, jo crec que l'esport ens ajuda en general a cuidar-nos, a anar-nos adaptant als canvis fisiològics del nostre cos, no? Mm. Però és el que et deia, no? Cada persona té unes necessitats i unes característiques i cal tenir jove, jo sempre dic, el cos i la ment, no? Perquè cal cuidar-los. Mira, Isaac Asimov sempre afirmava que el cervell és l'obra més complexa de l'univers perquè posseix possibilitats infinites i moltes vegades no creiem en la nostra ment i la nostra ment ens ajuda a arribar a aquests objectius que nosaltres ens anem posant, no? Mantenir jove el cos i la ment millora el nostre ànim, ens possibilita tenir unes capacitats intel·lectuals doncs, més actives, ens evita un envelliment més vulnerable, o sigui que si nosaltres tenim un cap actiu, tindrem també un cos actiu.
I a més que està demostrat que la pràctica d'esport físic millora el nostre estat d'ànim, I estem de millor humor.
Sí, sí, millora tot. Per què? Perquè tu veus petits canvis, aquests canvis t'animen, aquests ànims d'un mateix et permeteix estar més positiu, relacionar-te amb l'altre d'una forma més oberta, o sigui que qualsevol activitat que ens posa en funcionament i ens ajuda a sortir d'aquesta zona de confort que moltes vegades ens instal·lem, ens ajuda i ens obre una varietat de possibilitats que estan al sofà no apareixen.
Ja. Iolanda, per conèixer-te una mica més, ens podries dir quan fa que practiques esports i quins reptes has posat al llarg de la teva trajectòria esportiva?
Doncs mira, jo practico esport des de petita. Vaig començar a jugar a bàsquet a l'escola i després a l'adolescència ho vaig deixar. I aviat em vaig enganxar a córrer, no? Primer vaig començar a poquet, després vaig començar a participar en diferents curses de 10 quilòmetres i actualment la meva distància preferida és la marató i la triatló, també.
Triatló,
sí, sí, sí. Jo vaig convertir-me en maratoniana per recollir fons per als malalts de càncer, per als nens de la FANOC, i em va servir com a objectiu genial per comprar-me unes bambes i per poder preparar una prova tan exigent com és la marató. I posteriorment em vaig convertir en triatleta olímpica per ajudar la Fundació Josep Carreras. O sigui que qualsevol esport que puguem relacionar més amb un acte solidari, doncs doblement
ens beneficiem
genial i beneficiós per la nostra vida i per la vida dels altres.
Sí. A més, ets autora del llibre Femenino sin límites.
Sí.
Un llibre en el que, si ens pots explicar una mica, a qui pot ajudar. És un llibre que està, jo crec que el perfil és per la dona, no?
Sí, bueno, és un llibre que jo quan ho explico no és per persones que ja corren maratons, perquè el llibre pot confondre, perquè és sí. Femenino sin límites, mucho más que una marató. És un llibre que vol animar la gent. Jo explico una miqueta com jo m'estableixo objectius i reptes a la meva vida, tant en el món de l'esport com en el món personal i en el món professional, no? Com establir aquests objectius i com anar perfilant aquest camí que ens porta cap a allò que volem aconseguir, no? És un llibre, jo crec que optimista, però real, un llibre que t'ajuda doncs, a deixar fora les excuses i a veure els reptes com coses importants, no? Que ens fan viure d'una forma més viva, més apassionada, que ens ajuda a establir-nos uns hàbits que volem compartir amb els demés i que ens fan sortir d'aquesta inèrcia, no? D'aquesta zona de confort que de vegades ens acabem o ens instal·lem per por o per amagar altres problemes que tenim darrere i que no ens deixa viure la vida plenament.
Uh-huh. Doncs és un llibre també que per motivar-nos i per posar-nos reptes a nosaltres mateixes és molt interessant.
I tant, moltíssimes gràcies.
Doncs Yolanda López, moltes gràcies per animar-nos a començar el 2015 de la manera més saludable. Esperem tenir-te en més programes perquè ens vagis explicant una mica com què hem de tenir present
jo quan ens posem reptes. Jo encantadíssima de poder animar moltes persones i només explicar de que jo penso que les úniques limitacions que nosaltres tenim estan a la nostra ment, no? I que si nosaltres creiem en nosaltres mateixos, serem capaços d'aconseguir tot allò que desitgem.
Molt bé. Moltes gràcies, Yolanda López, pels teus consells i bona
moltes
tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ens acomiadem d'aquest primer Vademecum de 2015, esperant que els hagi agradat estar amb nosaltres aquesta mitja horeta, com cada dijous, avui amb Jordi Carretero al control de so i qui els parla, Eva Caballero. Que acabin de passar una bona tarda i salut.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Els dijous a les 11 de la nit, El Campanar, el magazín d'actualitat cristiana de l'Arcabisbat de Tarragona, amb informació sobre totes les seves activitats, amb entrevistes, testimonis i la glossa dominical de l'arcabisbe. El Campanar, ara, els dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Això és Fórmula Estel. Això és bona música. Fórmula Estel, la fórmula musical.